Everybody's got to be automatic in your electrical romantical.
Bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
La publicació d'aquest nou BOE ens està suposant molts problemes de comunicació als alcaldes i les alcaldesses, perquè estem transmetent una informació des dels mitjans que no és la correcta. Hem tingut que trucar al CECAT perquè hi ha diferències de comprensió, amb la qual és molt important que la ciutadania entengui que el BOE ens demana complir tot el que marca i no només el titular.
És Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent de Llobregat, parlant de l'enrenou que hi ha hagut aquest matí a molts ajuntaments després que el BOE publiqués que s'aixequen les restriccions horàries als municipis de menys de 10.000 habitants i que també se'ls permet obrir bars i restaurants. Això des d'avui mateix. I és que hi ha lletra petita. El relaxament només és per als pobles on la densitat de població no supera els 100 habitants per quilòmetre quadrat. Són 615 municipis arreu del país, però cap dels del Baix Llobregat, per exemple. En parlarem. És el dia 68 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, prorrogat fins al 7 de juny, un dia molt i molt mogut informativament parlant. Tenim molts fronts oberts. De seguida els repassem tots plegats. De moment fem un cop d'ull als titulars, tal i com estan les coses ara aquest divendres. Com el pla de desescalada de residències que està presentant en aquests moments en directe la consellera Alba Vergés, Anna Ruiz.
Totes aquelles que dilluns ja es trobin en fase 2 permetran visites d'un únic familiar i de mitja hora de durada, una a la setmana.
Doncs això és el que està explicant la consellera. Això podria ser a l'Alt Pirineu, les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. A les properes hores, fins i tot, podria ser que en el decurs d'aquest informatiu el ministre Salvador Illa ho confirmés.
El govern també ha demanat que Barcelona i les regions sanitàries metropolitanes nord i sud passin a la fase 1 a partir de dilluns. Mentrestant, el Maresme demana que s'unifiqui tota la comarca pel desconfinament.
La patronal abandona la taula de diàleg social amb el govern espanyol per la polèmica de la reforma laboral.
Sí, s'ha obert una crisi de govern entre el PSOE, partidari de derogar 3 punts de la normativa, i Podem, que la vol liquidar de manera íntegra, tal com es va pactar amb Bildu.
El sector agroalimentari és un dels que millor ha resistit l'impacte de la pandèmia.
Hi ha hagut 130.000 afiliacions a la Seguretat Social i l'atur està per sota d'altres sectors productius. Malgrat això, petits productors de mel diuen que la venda online no els ha compensat el tancament de fires.
I atenció a aquesta notícia que acabem de saber. El Tribunal Suprem demana al Congrés dels Diputats el suplicatori per la causa oberta contra la diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs.
La investiga per suposada malversació quan era directora de l'Institut de les Lletres Catalanes.
Pel que fa als esports, el vòlei Sant Cugat i el Barça no jugaran a la Lliga Iberdrola.
En una polèmica decisió, la Federació Espanyola ha decidit finalment mantenir els descensos i els dos únics equips catalans perden la categoria.
Doncs ara és moment de fer un cop d'ull al temps que ens espera, ja no només les properes hores, sinó els propers dies, que estem a les portes del cap de setmana. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, què ens expliques? Bon dia.
Tarda de divendres, bàsicament assolellada, però també amb la presència d'alguns intervals de núvols alts que aniran creuant el país, núvols que a estones entrenyiran el cel. Creixement també d'algunes nuvolades a punts de muntanya del Pirineu i del Prepirineu, i és possible que en aquest sector puguin deixar anar algun ruixat, però fenòmens molt poc importants. Avui temperatura alta, fins i tot a l'interior del país pot pujar algun grau més que la jornada d'ahir. A Ponent i a les Terres de l'Ebre es mourà el termòmetre entre els 29 i els 34 graus, entre els 25 i els 30 al Pirineu i al litoral, i entre els 28 i els 33 a la resta del país. Avui, majoritàriament, el vent bufarà de component sud amb caràcter fluix. Demà dissabte esperem un matí amb força sol. Tot i això, hi haurà la presència també d'alguns intervals de núvols alts a la meitat nord del país i núvols baixos als dos extrems del litoral. A la tarda, circulació de bandes de núvols alts, també d'oest cap a est, i creixement novament d'algunes nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu, i també a punts de muntanya del prelitoral. En tots aquests sectors és possible que demà hi haguin alguns ruixats, serien més freqüents que els que s'observaran avui divendres, amb risc també d'algunes precipitacions i també d'algunes tempestes. Demà la temperatura màxima ja serà lleugerament més baixa. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic. Meteorològic de Catalunya.
Gràcies. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció Ana Ruiz i Montse Hidalgo, coordinant Marta Ruiz i Jordi Olivella, us parlant a Morgades i Valldosera. Passen gairebé 5 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui. 615 municipis catalans ja no tenen franges horàries per sortir de casa i tampoc limitacions en la manera com surten els menors de 14 anys. I atenció, perquè se'ls permet obrir bars i restaurants. Això des d'avui mateix. Així ho estableix un ordre ministerial que avui ha publicat el BOE amb aquests nous passos per a municipis de menys de 10.000 habitants. Ara bé, alerta perquè hi ha lletra petita. Un requisit imprescindible és tenir una densitat de població inferior als 100 habitants per quilòmetre quadrat. Això deixa fora, per exemple, tots els municipis de menys de 10.000 habitants del Baix Llobregat. Un d'aquests és Sant Climent. La nostra companya Norma Lebrero ha parlat amb l'alcalde. Norma, què t'ha dit? Bon dia.
Bon dia. Doncs la publicació d'aquest ordre ha agafat per sorpresa i han hagut d'aclarir cuita corrent que avui no poden obrir bars i restaurants en aquests municipis i que en molts es mantenen les franges horàries per sortir a fer esport i a passejar. Penseu que Sant Climent de Llobregat, per exemple, té poc més de 4.000 habitants, però una superfície petita i, per tant, supera la densitat permesa de 100 habitants per quilòmetre quadrat que fixa la nova mesura. De fet, no hi ha cap municipi petit al Baix Llobregat que s'hi pugui acollir, malgrat que hi hagi poblacions que tinguin menys de 5.000 habitants. Isidre Sierra és l'alcalde de Sant Climent de Llobregat.
La publicació d'aquest nou BOE ens està suposant molts problemes de comunicació als alcaldes i les alcaldesses, perquè estem transmetent una informació des dels mitjans que no és la correcta. Hem tingut que trucar al CECAT perquè hi ha diferències de comprensió, amb la qual és molt important que la ciutadania entengui que el BOE ens demana complir tot el que marca i no només el titular.
Les noves mesures de flexibilització afecten, doncs, els municipis rurals, petits i amb poca densitat de població i que encara estiguin a la fase 0 i 1. Per exemple, alguns dels municipis del Baix Montseny que la setmana passada es van quedar sense passar de fase. A partir d'avui, diguem que salten del 0 a l'1,5. En aquestes poblacions poden obrir bars i restaurants, tant les taules d'interior com exterior, si es respecta la distància de 2 metres, i a reserva cita prèvia. A la fase 1 només poden obrir les terrasses. També desapareixen les franges per sortir a fer esport i passejar i els nens poden sortir amb més d'un adult a la vegada, és a dir, poden fer-ho famílies senceres. Per últim, les esglésies poden fer misses si no se supera la meitat de l'aforament, s'autoritza als mercats ambulants i també podran obrir biblioteques amb un terç de la seva capacitat.
Gràcies, Norma. Informació de servei. Sant Climent, doncs, que no compleix els requisits que estableix el decret ministerial. Sí que ho fan, com us dèiem, 615 municipis catalans. Ara la Norma ens en apuntava alguns, al Baix Montseny. Nosaltres n'hem escollit un altre, Sidamon, per veure com els ha caigut allà aquesta notícia. Ràdio Ponent, Mollerussa, Alba Amor, en directe. Bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments ens trobem al municipi de Sidamon, a la comarca del Pla d'Urgell, un municipi de prop de 1.000 habitants, que de moment encara no té confirmat, però si demà podrà obrir portes de l'interior del seu establiment, una situació en la que es troben també altres establiments de la comarca del Pla d'Urgell. La previsió és que sí, però com deia, encara no tenim confirmat. En tot cas, davant aquesta incertesa, en Fernando Fernández, propietari del bar-restaurant Els Quatre Llops, ja ho té tot preparat perquè en cas que sigui que sí, puguin rebre els clients a l'establiment. És així, Fernando?
Sí. Així és així. Aquí tenim tot preparat, tenim el gel, tenim el sabó i tot preparat. Si la gent ja pot entrar dintre, doncs endavant. Estarem a la seva disposició i que entren. Fins ara ho havíem de fer al carrer, doncs ara ho farem a dintre també.
Doncs aquesta és la situació en la que ens trobem aquí a la comarca del Pla d'Urgell.
Alba, des de Ràdio Ponent Mollerussa, aquesta fotografia en directe, aquesta alegria d'aquest restaurador que pot tornar a obrir portes després de tot aquest confinament. Deixem fins aquí aquest ordre ministerial del BOE i ens ocupem d'una altra notícia que l'estem coneixent en directe, notícia important, el pla de desescalada de les residències d'avis que aquesta hora està presentant la consellera de Salut, Alba Vergés. Totes aquelles que dilluns ja es trobin en fase 2, que podrien ser les de les regions de l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, doncs es vol que s'hi pugui permetre visites d'un únic familiar de mitja hora de durada un cop a la setmana. Això és el que vol el govern català, malgrat que el pla de fases preveu aquestes visites en la fase 3. És una qüestió que de ben segur tractaran aquesta tarda en la reunió que el ministre tindrà amb tots els consellers de salut de les comunitats. De moment, coneguem què és el que està dient Vergés, què més està dient Vergés d'aquest pla de desescalada a les residències. Ho està seguint el nostre company Jordi Casino. Jordi, et passem el relleu. Bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs protocols de desconfinament de les residències de Catalunya que la consellera està presentant acompanyada per la coordinadora de les residències i directora assistencial de l'atenció primària de l'Institut Català de Salut, Yolanda Lejardi. Un desconfinament que estarà marcat per 4 objectius principals, com ha detallat la consellera.
Al final, l'objectiu principal d'això és donar el màxim de suport emocional a les persones que viuen a residències i fer-ho amb la màxima seguretat. Per això proposem que ja sigui en la fase 2 una generalització d'aquestes visites i el com s'han de fer. Ho podrem fer tot possible si també prenem certes mesures, doncs podrem avançar-ho.
Salut proposa una visita a la setmana de familiars a les residències en aquesta fase 2 i no a la 3, com preveu el Ministeri, una fase 2 on es recuperarien els serveis externs que no són essencials, com les perruqueries o també podologia. Un dels principals objectius d'aquest desconfinament serà el del retorn dels prop de 800 avis i àvies que van marxar a viure amb familiars. El seu retorn es farà tenint en compte la situació de la seva residència, que estarà definida per colors verd, carbassa o vermell en funció del nombre de positius que hi ha a cada centre. La majoria, però, 4 de cada 5 viuen en residències amb pocs casos de positius per coronavirus.
Gràcies, Jordi, el nostre company que està seguint aquesta roda de premsa en directe de la consellera Alba Vergés. Després tornarem a connectar amb ell. En clau de residències, avui us expliquem també la denúncia que han presentat familiars d'avis i àvies de la de Tiana. Una denúncia per 5 homicidis imprudents. Més detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona. Raquel Moreno, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. La denúncia s'ha presentat al jutjat d'instrucció número 1 de Badalona, on també s'investiga la querella presentada per l'alcaldessa de Tiana, Marta Martorell, en contra de l'empresa gestora de la residència municipal per una suposada desatenció dels residents. Recordem que el centre va ser intervingut pel Departament de Salut a finals d'abril i hi ha mort 31 persones des de l'inici de la crisi sanitària. Segons l'advocat de les famílies, aquestes haurien detectat certa manca de precaució a l'hora d'atendre els usuaris durant les videotrucades realitzades en el confinament. Assegura que la denúncia no va en contra de ningú i que simplement presenta una exposició dels fets per demanar que s'obri una investigació i es determinin responsabilitats si s'escau.
Gràcies, Raquel, des de Badalona, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Fins aquí les residències, però no les rodes de premsa del govern. Aquest migdia n'havia de fer una, si més no estava anunciada, el conseller d'Interior, Miquel Buch, en aquest cas per parlar de la gestió del trànsit amb els canvis de fase. Finalment, però, Buch no hi era i hem pogut veure Juli Gendrau, us seguia a la Mont Carvajal. Mont, què han explicat? Bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs d'una banda, els Mossos han explicat que adaptaran els instruments que tenen per fer proves d'alcoholèmia i també els tacògrafs dels camions per evitar contagis de coronavirus tant per als agents de policia com dels camioners i altres conductors. A més, de cara a l'augment de mobilitat que hi haurà si Barcelona, bueno, amb el canvi de fase de Barcelona i àrea metropolitana, Joan Carles Molinero, el responsable de mobilitat dels Mossos, ha recordat i ha donat uns quants consells, que és que s'ha de mesurar la velocitat perquè hi ha més fluïdesa de trànsit, però això no vol dir que s'hagi de córrer més del compte, que no es consumeixi alcohol perquè venim d'un confinament domiciliari i ara hi haurà un increment de trobades familiars i amics, o un missatge rotund de no consumir alcohol. No distreure's, diu que el teletreball es fa des de casa, no al cotxe, no envieu ni whatsapps, ni mails, ni trucades mentre conduïu, i tingueu el manteniment dels vehicles a punt, sobretot de pressió de pneumàtics i nivell de líquids, doncs perquè han estat també molt de temps aturats aquests vehicles. Durant el confinament hi ha hagut 8 víctimes mortals per accidents de trànsit, 4 camioners i 4 vianants, i durant la desescalada hi ha hagut 6 morts, dels quals 3 eren motoristes que han sortit de la via i una altra persona que anava en patinet.
Gràcies, Mont. I és que tot això està pendent d'aquests canvis de fase que ha de sortir a anunciar el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Sembla que en els propers minuts, i sembla també que es confirma que dilluns hi haurà nous passos a Catalunya en aquesta desescalada. Repassem què va demanar el govern. Anna.
Sí, el govern català ha demanat que les regions de l'Alt Pirineu Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona facin el pas a la fase 2. Si es confirma i és qüestió de minuts, si podran fer reunions de fins a 15 persones, si s'anulen les franges per passejar i fer esport. Només es mantindran les de 10 a 12 i de les 7 a 8 del vespre per a majors de 70 anys. A Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud, la proposta és que dilluns entrin ja a la fase 1, que permet, recordem-ho, reunions fins a 10 persones i l'obertura de terrasses.
Doncs estem a l'espera d'aquesta confirmació, tot i que sí que us podem dir que hi ha molts mitjans que ja ho van donant per fet, que Barcelona i les àrees metropolitanes nord i sud, les zones mèdiques nord i sud, entraran dilluns en fase 1 i que igualment doncs el Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona faran el pas a la fase 2. N'estem pendents de la validació. De moment afegim una nova petició, que en aquest cas ens arriba des del Consell Comarcal del Maresme. Demana unificar tota la comarca per les fases de desconfinament. Ara mateix fins a Arenys de Mar es regeixen per la regió sanitària del nord de Barcelona i a partir de Canet de Mar parla de Girona. Ràdio Arenys, Sílvia Cano, més detalls, bon dia.
La comarca del Maresme ha quedat dividida en dues parts durant el procés de desconfinament. Mentre que 10 municipis pertanyen a la regió sanitària de Girona i, per tant, es troben en fase 1, els altres 20 es troben encara en la fase 0 avançada. Una situació paradoxal que el president del Consell Comarcal del Maresme, Damià del Clot, considera que és fruit de la necessitat de posar límits.
És paradoxal que Blanes no pugui anar a Malgrat, per exemple, i, en canvi, a Malgrat sí que pugui anar a Berga. Vull dir, jo sé que tota decisió política que implica posar límits territorials és molt complexa. Doncs clar, la Generalitat ha optat per uns criteris, diguem-ne, sanitaris, i això ha implicat doncs que la comarca estigui dividida.
La petició des del Consell Comarcal i el seu posicionament polític és, però, que la comarca sigui tractada com un conjunt i no hi hagi divisions de cap aspecte. Una decisió, però, que no depèn dels ajuntaments, la comarca ni la Generalitat, sinó del govern espanyol.
Passa un minut d'un quart de tres. Moment de fer un cop d'ull a totes aquestes notícies que us estem explicant. Comencem per l'enrenou ministerial que ha aixecat les restriccions horàries i els municipis de menys de 10.000 habitants i que permet obrir bars i restaurants.
I és que hi ha lletra petita. Els pobles han de tenir una densitat de població de menys de 100 habitants per quilòmetre quadrat. 615 municipis catalans compleixen aquest requisit.
La consellera Alba Vergés continua presentant el pla de desescalada de les residències.
Totes aquelles que dilluns vinent ja es trobin en fase 2 permetran visites d'un únic familiar i de mitja hora de durada.
Això sí, prolifera la petició que farà el govern de la Generalitat al Ministeri de Sanitat, perquè es preveu aquesta acció per la fase 3. Si això prolifera, doncs es podria donar a partir de dilluns a l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, esclar, si el ministre Salvador Illa hi dona el vistiplau.
El govern català també ha demanat que Barcelona i les regions sanitàries metropolitanes nord i sud passin a la fase 1 a partir de dilluns. Mentrestant, el Maresme demana que s'unifiqui tota la comarca pel desconfinament.
I en esports, el vòlei Sant Cugat i el Barça no jugaran a la Lliga Iberdrola.
En una polèmica decisió, la Federació Espanyola ha decidit finalment mantenir els ascensos i els dos únics equips catalans perden la categoria.
És possible que el món estigui canviant, la manera de treballar, de relacionar-nos, però si hi ha una cosa que no canviarà mai és que tots els que fem CaixaBank, des del primer empleat fins a l'últim voluntari, continuarem compromesos amb la societat i amb tu. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem amb l'enrenou polític que va començar amb l'aprovació de la pròrroga de l'estat d'alarma. Parlem de la derogació de la reforma laboral del Partit Popular que ha comportat una nova crisi entre els socis de govern espanyol i també una bretxa amb la patronal.
I en declaracions a TV3, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha justificat la sortida de la patronal del diàleg social amb el govern central. Se senten traïts, diu, pel pacte per la derogació de la reforma laboral que PSOE i Podem van fer amb Bildu.
Parlar de reforma laboral és quebrar la confiança dels empresaris quan això s'hagués tingut de tractar de més al diàleg. És el moment de generar confiança, de comptar amb els empresaris, de comptar amb els sindicats per incentivar l'economia, per recuperar l'ocupació.
Tot plegat ha obert una crisi de govern entre el PSOE, partidari de derogar 3 punts de la normativa, i Podem, que la vol liquidar completament.
Doncs avui hi havia Consell de Ministres extraordinari, un pas protocolari per aquesta pròrroga de l'estat d'alarma fins al 7 de juny. És moment de veure què s'hi està dient, si s'han referit a aquesta nova crisi de govern entre PSOE i Podem per la derogació de la reforma laboral, però també perquè sembla que s'està confirmant que efectivament Barcelona i les àrees metropolitanes nord i sud podran entrar dilluns a la fase 1 del pla de desconfinament. Està seguint tot el que s'està començant a dir aquesta roda de premsa el nostre company Albert García. Albert, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, efectivament, la ministra portaveu i d'Hisenda, Maria Jesús Montero, està explicant ara mateix els acords d'aquest Consell de Ministres extraordinari en què s'ha aprovat la 5ª pròrroga de l'estat d'alarma fins al 7 de juny. Serà una pròrroga de 15 dies i no pas d'un mes, com era la intenció inicial de l'executiu. També es preveu que d'aquí uns minuts el ministre de Sanitat, Salvador Illa, confirmi que l'àrea metropolitana de Barcelona i la Comunitat de Madrid passaran dilluns a la fase 1. També ho farien les 9 capitals de Castella i Lleó, segons s'ha explicat, segons ha avançat aquests dies. Les 3 regions han reforçat els seus sistemes sanitaris, en especial l'atenció primària, i també la capacitat per fer tests als casos sospitosos. Així mateix s'ha constatat que la circulació del virus a aquestes zones s'ha reduït molt. D'altra banda, el govern espanyol també preveu anunciar que es relaxaran les condicions de la desescalada en la fase 2, de manera que no hi haurà franges horàries per sortir al carrer, excepte la dels majors de 70 anys. Esperarem també alguna referència a la polèmica per la derogació de la reforma aprovada el 2012 pel govern del PP. Justament el PP ha reclamat la compareixença de Pedro Sánchez per explicar l'acord amb Bildu, un acord que ha provocat tensions en el si del Consell Executiu, entre Calviño i Iglesias, i també amb els agents socials. El PSOE ha rectificat i diu ara que es tractaria d'una derogació parcial. Escoltem, doncs, aquesta intervenció de la ministra portaveu, María Jesús Montero.
Y lo vamos a hacer, aunque eso pueda generar múltiples lecturas externas o incluso hacer ruido. De hecho, en las últimas horas se ha hablado mucho de los pactos que se han llevado a cabo para sacar adelante la última prórroga. Les quiero decir que este gobierno está haciendo lo que es su deber y su obligación, dialogar, amarrar los apoyos necesarios para que el estado de alarma sea aprobado por los grupos parlamentarios, de manera que, como he dicho, la seguridad y la salud de los españoles esté por encima de ninguna otra cuestión.
Doncs reacció en directe de la ministra Maria Jesús Montero. Més coses ens queda passar per l'Ajuntament de Barcelona, que, atenció, es planteja fer marxa enrere en l'obertura de les platges per les imatges de gent prenent-hi el sol de les últimes hores. L'alcaldessa de Colau demana responsabilitat a la ciutadania i avui, de fet, hi havia convocada també a l'Ajuntament una altra compareixença. És un dia amb moltes compareixences, aquesta per parlar de noves mesures en relació a l'espai públic de la ciutat. La seguia la Montse Hidalgo. Montse, què hi han dit? Bon dia.
Bon dia, doncs que Barcelona tindrà 12 quilòmetres més d'espai per a vianants i ciclistes durant els caps de setmana i els festius fins a final de juny, de 9 del matí a 9 del vespre. Seran Via Laietana, Gran de Gràcia i els eixos Creu Coberta Sants, Pi i Margall, Passeig de Sant Joan i Fabra i Puig, 11 de setembre. La regidora de Mobilitat, Janet Sanz, ha explicat que també s'inclou tota la muntanya de Montjuïc i l'Avinguda Litoral, on l'afluència de públic es pot incrementar a la fase 1.
A partir de dilluns passem ja, doncs, a la fase 1, doncs s'assumen també les terrasses que es podran obrir en tot l'àmbit del passeig marítim. Per això creiem que és important que hi hagi més espai també per poder caminar i, per tant, que traiem, doncs, espais destinats a l'aparcament de cotxes, que no tenen sentit, no? Espai de pas de cotxes, tot això es podrà omplir de persones fent esport i de persones caminant.
Sants ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana per complir les normes a les platges i evitar episodis recents contraris a les recomanacions sanitàries i que poden suposar passos enrere en la desescalada.
Gràcies, Montse. Arribats a aquest punt, cop d'ull a l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Doncs que el vòlei Sant Cugat i el Barça no jugaran a la Lliga Iberdrola. En una polèmica decisió, la Federació Espanyola de Voleibol ha decidit mantenir els descensos i els dos únics equips catalans perden la categoria. Des del club Sant Cugatenc es lamenta la decisió en el que es considera un greuge comparatiu, ja que en la categoria masculina no hi haurà descensos. Des de Cugat Mèdia ens ho explica Anabel Pinyar.
Tot i trobar-se només un punt de la salvació a manca de dues jornades en el moment en què es va suspendre la competició per la crisi del coronavirus, l'equip vermell i negre haurà de jugar el curs que ve a Superliga Femenina 2. Així, la federació ha optat per mantenir una lliga de 12 equips. Aquesta decisió contrasta amb la presa amb la Superliga Masculina, en la qual no hi haurà descensos i comptarà amb 14 equips. L'entrenador del volei Sant Cugat, Rafa Ruiz, ha lamentat la decisió i ha carregat contra la federació.
Nos vemos defraudados por la totalidad de los equipos de la Liga Iberdrola, donde ellos han apoyado en su totalidad el descenso de nuestro equipo. No hay valores en el mundo del deporte, solo hay egoísmos y en definitiva nos sentimos muy defraudados por cómo se ha comportado la federación.
De les sis categories que depenen directament de la Federació Espanyola de Voleibol, només hi ha hagut descensos en la Lliga Iberdrola. Per tant, els únics equips que baixen de categoria són el Barça, que ja estava matemàticament descendit, i el Volei Sant Cugat. Aquest fet ha provocat que equips d'altres categories que ja no tenien opcions de mantenir-se finalment hagin aconseguit la permanència i que el conjunt santcugatenc, amb opcions matemàtiques de salvar-se, hagi de dir adéu a la màxima competició del voleibol estatal.
I per contra, el Volei Vall d'Hebron puja i serà el representant català la pròxima temporada a l'elit femenina. En categoria masculina, el Barça accedeix a la Superliga de Volei, però el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona seguirà un any més a Superliga 2, on competirà amb els nouvinguts, el Sant Just i el Cérvol de Torredembarra, que puja per primer cop en la seva història a la màxima categoria, de la segona màxima categoria del volei estatal. I en bàsquet, Jovana Nogic no jugarà al Cadí la Seu. L'exterior sèrbia portuguesa no fa vàlid l'any opcional d'extensió de la seva vinculació amb el club, mentre que Laura Penya amplia per dues temporades el contracte que l'uneix amb el club de la Seu d'Urgell. I un darrer punt, en hoquei sobre patins, David Gelmà tornarà a vestir la samarreta del Girona després de jugar dues temporades a la Lliga Italiana.
Doncs és l'actualitat esportiva d'aquest divendres, la crònica esportiva. Gràcies, Eduard. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 2:45. Fins ara.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Durant el confinament utilitzem tot tipus de dispositius per relacionar-nos socialment. Per fer-ho amb seguretat convé que a les xarxes socials desconfiem de les propostes de desconeguts i que en cap cas enviem ni fotografies ni vídeos íntims. Les aplicacions que utilitzem han de ser segures i cal vigilar amb les nostres dades personals. Verificar sempre la publicitat que rebem anant a la font original. Durant el confinament, connecta't amb seguretat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Vols fer una nansa per poder penjar tots els somnis que tens desendreçats. Saps que no es veu terra fins al mig de l'oceà. Quan dius que no et quedes, els avions al cel són mentida, no veus que no les mou el vent. Són invents d'algú que ens pren el pèl perquè desapareixen a poc temps. Mogens a la pedra fins a aquell estel llunyà. Però sentir l'impacte no pots esperar. Saps que has trigat massa quan deixes de comptar. Veus vindrà la bala que ningú pot esquivar. Les línies dels avions al cel són mentida, no veus que no les mou el vent. Són invents d'algú que ens pren el vent perquè desapareixen. El rebuig no és tan gran.
La xarxa.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
Progressen a fase 2 6 províncies d'Andalusia: Almeria, Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén i Sevilla. Las 3 províncies d'Aragón: Huesca, Zaragoza i Teruel. La comunitat autònoma d'Astúries. En les Illes Balears progressen a fase 2 Ibiza, Menorca i Mallorca. Progressen les Illes Canàries, les Illes de Tenerife, Gran Canària, Lanzarote, Fuerteventura i La Palma. Les altres illes saben vostès que ja estaven en fase 2. La comunitat autònoma de Cantàbria. En Castilla-La Mancha, dos províncies.
Doncs són paraules en directe, la informació que està donant en directe el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Ja ho ha confirmat. Barcelona i les regions sanitàries de les àrees metropolitanes nord i sud passaran efectivament dilluns a la fase 1. I les de l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona ho faran a la 2. Ho ha confirmat el ministre, a qui escoltàvem ara en directe. Tot plegat després d'un matí d'enrenou als ajuntaments. Enrenou amb el decret que avui ha publicat el BOI, que estableix un aixecament de les restriccions horàries als municipis de menys de 10.000 habitants. També se'ls permet obrir bars i restaurants. Ara bé, cal que no superin una densitat de població de 100 habitants per quilòmetre quadrat. Són 615 municipis arreu del país, però cap dels del Baix Llobregat, per exemple. En parlarem. És el dia 68 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, prorrogat fins al 7 de juny, un dia molt mogut informativament parlant. Tenim molts fronts en directe, de seguida intentem repassar-los tots. De moment, fem un cop d'ull als titulars, els principals titulars d'aquest divendres, com el pla de desescalada de residències, que també està presentant a aquesta hora la consellera Alba Vergés, Anna Ruiz.
Sí, el govern vol que totes aquelles residències de les zones que dilluns ja es trobin en fase 2 permetin visites d'un únic familiar i de mitja hora de durada. Una visita a la setmana. Això seria l'Alt Pirineu Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
La patronal abandona la taula de diàleg social amb el govern espanyol per la polèmica de la reforma laboral.
Tot plegat ha obert una crisi de govern entre el PSOE, partidari de derogar 3 punts de la normativa, i Podem, que la vol liquidar íntegrament, tal com es va pactar amb Bildu.
I al mateix dia que hem conegut que el Tribunal Suprem demanarà al Congrés el suplicatori per la causa oberta contra la diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs.
La investiga per suposada malversació quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
En esports, el Volei Sant Cugat i el Barça no jugaran la Lliga Iberdrola.
En una polèmica decisió, la Federació Espanyola ha decidit finalment mantenir els descensos i els dos únics equips catalans perden la categoria.
Fem un cop d'ull ara al temps que ens espera els propers dies, que estem a les portes del cap de setmana. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, quin serà?
Tarda de divendres, bàsicament assolellada, però també amb la presència d'alguns intervals de núvols alts que aniran creuant el país, núvols que a estones entreniran el cel. Creixement també d'algunes nuvolades a punts de muntanya del Pirineu i del Prepirineu, i és possible que en aquest sector puguin deixar anar algun ruixat, però fenòmens molt poc importants. Avui, temperatura alta, fins i tot a l'interior del país pot pujar algun grau més que la jornada d'ahir. A Ponent i a les Terres de l'Ebre es mourà el termòmetre entre els 29 i els 34 graus, entre els 25 i els 30 al Pirineu i al litoral, i entre els 28 i els 33 a la resta del país. Avui, majoritàriament, el vent bufarà de component sud amb caràcter fluix. Demà dissabte es farem un matí amb força sol. Tot i això, hi haurà la presència també d'alguns intervals de núvols alts a la meitat nord del país i núvols baixos als dos extrems del litoral. A la tarda, circulació de bandes de núvols alts també d'oest cap a est, i creixement novament d'algunes nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu, i també a punts de muntanya del prelitoral. En tots aquests sectors és possible que demà hi haguin alguns ruixats, serien més freqüents que els que s'observaran avui divendres, amb risc també d'algunes precipitacions i també d'algunes tempestes. Demà la temperatura màxima ja serà lleugerament més baixa. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Bon cap de setmana. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Vall d'Osera. Passen gairebé 5 minuts de 2:45. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Doncs ja tenim confirmat que Barcelona i les regions sanitàries de les àrees metropolitanes nord i sud passaran dilluns a la fase 1. De seguida connectarem amb la roda de premsa que està fent el ministre Salvador Illa. Abans, però, parlem d'aquests 615 municipis catalans que ja no tenen franges horàries per sortir de casa i tampoc limitacions en la manera com surten els menors de 14 anys. I atenció, perquè també se'ls permet obrir bars i restaurants. Això des d'avui mateix, així ho ha establert un ordre ministerial que publica el BOE amb aquests nous passos per a municipis de menys de 10.000 habitants. Ara ve alerta amb la lletra petita, que fixa com a requisit imprescindible tenir una densitat de població inferior als 100 habitants per quilòmetre quadrat. Això deixa fora, per exemple, tots els municipis de menys de 10.000 habitants del Baix Llobregat. Un d'aquests és Sant Climent. La nostra companya Norma Librero ha parlat amb l'alcalde. Norma, què t'ha dit? Bon dia.
Bon dia. Doncs la publicació d'aquesta ordre és una sorpresa. Hi han hagut d'aclarir cuita corrents pels seus propis canals que avui no poden obrir bars i restaurants en aquests municipis i que en molts es mantenen les franges horàries per sortir a fer esport i a passejar. Penseu que Sant Climent de Llobregat, per exemple, té poc més de 4.000 habitants, però una superfície petita i, per tant, supera la densitat permesa de 100 habitants per quilòmetre quadrat, que és el que fixa la nova normativa. De fet, no hi ha cap municipi petit del Baix Llobregat que s'hi pugui acollir, malgrat que hi hagi poblacions que tinguin menys de 5.000 habitants, per exemple, Begues, Torrelles de Llobregat o Cervelló. Isidre Sierra és l'alcalde de Sant Climent de Llobregat.
La publicació d'aquest nou BOE ens està suposant molts problemes de comunicació als alcaldes i les alcaldesses, perquè estem transmetent una informació des dels mitjans que no és la correcta. Hem tingut que trucar al CECAT perquè hi ha diferències de comprensió, amb la qual és molt important que la ciutadania entengui que el BOE ens demana complir tot el que marca i no només el titular.
Les noves mesures de flexibilització afecten, doncs, els municipis rurals, petits i amb poca densitat de població i que estiguin a la fase 0 o 1. Per exemple, algun dels municipis del Baix Montseny que la setmana passada es van quedar sense passar de fase. A partir d'avui, diguem que salten del 0 a l'1 i mig. En aquestes poblacions poden obrir bars i restaurants de les taules d'interior com exterior i respecte a la distància de 2 metres i reserva cita prèvia. També desapareixen les franges per sortir a fer esport i passejar i els nens poden sortir amb més d'un adult a la vegada, és a dir, poden fer-ho famílies senceres. Per últim, les esglésies poden fer misses. Si no se supera la meitat de l'aforament, s'autoritzen els mercats ambulants i també podran obrir biblioteques amb un terç de la seva capacitat.
Gràcies, Norma. Sant Climent, doncs, que no compleix els requisits que estableix el decret, sí que ho fan, com us dèiem, 615 municipis catalans. Ara la Norma ens parlava d'alguns d'aquests, dels del Baix Montseny. Nosaltres n'hem escollit un altre per anar a veure com els ha caigut la notícia. És Sidamon. Fins allà s'hi ha acostat la nostra companya Alba Mor, de Ràdio Ponent Mollerussa. Connectem amb ella en directe. Alba, què t'han dit? Bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments ens trobem al municipi de Sidamon, a la comarca del Pla d'Urgell. És un municipi prop de 1.000 habitants que de moment encara no té confirmat si demà podrà obrir portes de l'interior del seu establiment. Una situació en la que es troben també altres locals de la comarca del Pla d'Urgell. La previsió és que sí, però com deia encara no tenim confirmat. En tot cas, davant aquesta incertesa, els propietaris de bars i restaurants ja ho tenen alguns, tot preparat perquè en cas que sigui que sí, puguin rebre clients a l'establiment. Taules parades amb la distància mínima recomanada i també ja disponibles per a aquells clients que ho requereixin. Ara, doncs, els locals de la comarca del Pla d'Urgell doncs, resten a l'espera d'aquesta autorització per poder obrir.
Gràcies, Alba, des de Ràdio Ponent Mollerussa. Bona feina. Més coses, us ho dèiem a la portada. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, compareix avui en directe a la tradicional roda de premsa que es fa cada vegada que hi ha Consell de Ministres i avui n'hi ha hagut un d'extraordinari per fer el tràmit oficial de la pròrroga de l'estat d'alarma fins al 7 de juny. Des d'allà, atenció, perquè ja ha confirmat que Barcelona i les regions sanitàries de les àrees metropolitanes nord i sud passen efectivament dilluns a la fase 1 i que les de l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, que ja fa 15 dies que hi són, doncs passaran a la fase 2. Una roda de premsa on també estem molt i molt pendents d'aquesta crisi de govern que s'ha obert entre el PSOE i Podem per el tema de la reforma laboral del Partit Popular. Els socialistes volen derogar-ne alguns punts. Podem vol liquidar-la completament. Albert García, tu estàs seguint la roda de premsa. Han dit alguna cosa d'aquesta qüestió? Bon dia.
Bon dia, doncs la ministra portaveu, la ministra Montero, s'hi ha referit d'una forma indirecta, ha dit que totes les mesures en l'àmbit laboral són negociades i amb el suport dels agents socials i que el diàleg social és més important que mai. Només d'aquesta manera, diu, arribarem a acords importants que puguin ser implementats d'una forma eficaç. És una qüestió que de ben segur ampliarà en el torn de preguntes dels mitjans de comunicació que ja ha començat. Abans d'això, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha confirmat que tota l'àrea metropolitana de Barcelona, és a dir, Barcelona Ciutat, àrea metropolitana nord i àrea metropolitana sud, passaran dilluns a la fase 1, al igual que totes les províncies de Castella i Lleó i que la Comunitat de Madrid. Passaran a la fase 2, al Camp de Tarragona, l'Alt Pirineu i Aran i les Terres de l'Ebre. D'aquesta manera, segons Salvador Illa, el mapa que queda doncs dibuixa un 53% de la població espanyola que passa a fase 1 i la resta que passen a la fase 2. Però escoltem a veure si la ministra Maria Jesús Montero fa alguna referència més a aquest tema de la polèmica sobre l'aprovació o no d'aquesta derogació o no d'aquesta reforma laboral.
Lo importante es que seamos capaces entre todos de superar ahora esta crisis sanitaria, hacer la reconstrucción económica y continuar con nuestro acuerdo programático que tenía y que tiene dosis de esperanza y sobre todo de bienestar para el conjunto de la ciudadanía. Entre tanto, lo que tenemos de nuestro lado, o lo que tenemos a nuestro lado, mejor dicho, es al Partido Popular, principal partido de la oposición, que está en la España del no, que ha dimitido claramente de sus obligaciones como partido.
Doncs continua l'enrenou polític entre el govern i l'oposició. Ara escoltàvem a la ministra Maria Jesús Montero, que, com ens deia l'Albert, doncs s'ha referit a tota aquesta polèmica que hi ha per la reforma laboral del Partit Popular, per si se l'ha de derogar totalment o no. Més coses. Tenim una altra notícia important en marxa a aquesta hora, aquest pla de desescalada de les residències d'avis que està presentant la consellera de Salut, Alba Vergés. Totes aquelles que dilluns ja es trobin en fase 2, que ja tenim confirmat que seran l'Alt Pirineu i l'Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, doncs podrien permetre visites a un únic familiar i de mitja hora de durada. Això és clar, si aquest pla que la consellera presentarà les properes hores al ministre de Sanitat s'acaba aprovant. Seguint aquesta presentació, hi tenim a Jordi Casino. Jordi, què més ha dit la consellera? Bon dia.
Doncs bon dia, Anna. Presentació d'aquest pla de protocols de desconfinament de les residències on la consellera de Salut, Alba Vergés, acaba de celebrar la decisió del Ministeri de Sanitat de permetre, com Catalunya havia demanat, que Barcelona i les regions metropolitanes passin a la fase 1 de la a partir de dilluns vinent. A més, també ha expressat la seva satisfacció pel fet que les regions de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran passin a la fase 2. Pel que fa als protocols de desconfinament, la consellera diu que un dels principals objectius serà aquest que deies, és a dir, que un visitant, un familiar, pugui anar a aquestes residències i veure els seus familiars, els seus inquilins, doncs a partir de la fase 2, sinó de la 3, com preveu el Ministeri, i espera que aquest ho accepti.
Al final, l'objectiu principal d'això és donar el màxim de suport emocional a les persones que viuen a residències i fer-ho amb la màxima seguretat. Per això proposem que ja sigui en la fase 2 una generalització d'aquestes visites i el com s'han de fer. Ho podrem fer tot possible si també prenem certes mesures, doncs podrem avançar-ho.
Una fase 2 del PAU on es recuperarien els serveis externs que no són essencials com les perruqueries o podologia. Un altre dels objectius destacats serà el del retorn dels prop de 800 avis i àvies que van marxar a viure amb familiars. El seu retorn es farà tenint en compte la situació de la seva residència, que estarà definida per colors verd, carbassa o vermell en funció del nombre de positius que hi ha a cada centre. La majoria viuen en residències amb pocs casos de positius actualment. Salut, per cert, que no descarta retornar la gestió a alguna de les que han estat intervingudes durant aquesta crisi, assegura que ha fet proves PCR al 98% ja dels inquilins de les residències catalanes i celebra que el nombre de positius continuï baixant.
Gràcies, Jordi. Fins aquí les residències, però no les rodes de premsa del govern. Aquest migdia també en feia una el conseller d'Interior, Miquel Buch, o més ben dit, l'havia de fer, perquè en últim moment qui ha comparegut ha estat Juli Gendrau. En aquest cas era per parlar de la gestió del trànsit amb tots aquests canvis de fase. Recordem que hem tingut notícia en el decurs d'aquest informatiu i és que es confirma que Barcelona i les àrees metropolitanes nord i sud passaran dilluns a la fase 1 i que les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran passaran a la 2. Però parlem d'aquestes mesures, d'aquesta gestió de trànsit que s'ha presentat aquest matí. Mont Carvajal, que ens expliques? Bon dia.
Bon dia. Doncs hem volgut donar xifres de mobilitat i sinistralitat dels últims dos mesos i també doncs, tenir una mena de previsió de cara a aquest augment més que previsible de mobilitat que hi haurà a partir de dilluns amb aquesta entrada de l'àrea metropolitana a la fase 1 i a les altres regions a la fase 2. El cap de mobilitat dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, feia aquests quatre consells.
Quatre reflexions que els hi fem sobre la nova fase amb la que possiblement doncs, el nostre país entrarà, en la que hi haurà un increment important de la mobilitat a la xarxa viària. Quatre reflexions sobre la velocitat, sobre el consum d'alcohol, sobre les distraccions i sobre el manteniment del vehicle. Quatre eixos estratègics que considerem que són molt importants a tenir en compte davant d'aquest increment quasi segur, assegurat, doncs, de mobilitat en el nostre país.
A partir d'ara, els Mossos adaptaran els instruments i les mesures que tenen per fer proves d'alcoholèmia i dels tacògrafs dels camions per evitar contagis de coronavirus. Pel que fa a la sinistralitat, ens han explicat que durant el confinament hi ha hagut 8 víctimes mortals per accidents de trànsit, 4 van ser conductors de camions i 4 eren vianants, i durant la desescalada hi ha hagut 6 morts, dels quals 3 eren motoristes que han sortit de la via i una altra persona, per exemple, doncs, que anava amb patinet.
Gràcies, Mont. Passa un minut de 3:15, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. La primera l'hem conegut en directe, i és que Barcelona i la seva àrea metropolitana, tant la nord com la sud, passaran a partir de dilluns a fase 1. Passaran a fase 2, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran. I tot això enmig d'un matí d'enrenou amb l'ordre ministerial que aixeca les restriccions horàries i els municipis de menys de 10.000 habitants i permet obrir bars i restaurants.
I és que hi ha lletra petita. Els pobles han de tenir una densitat de població de menys de 100 habitants per quilòmetre quadrat. 615 municipis catalans compleixen aquest requisit.
A aquesta hora, ara ho escoltàvem, la consellera Alba Vergés està presentant el pla de desescalada a les residències.
Totes aquelles que dilluns ja es trobin en fase 2 permetran visites d'un únic familiar i de mitja hora de durada.
Això serà esclar si el Ministeri de Sanitat hi dona el vistiplau. Aquesta tarda hi ha una nova reunió del Consell Interterritorial de Salut. Més coses. La patronal abandona la taula de diàleg social amb el govern espanyol per la polèmica de la reforma laboral.
Tot plegat ha obert una crisi de govern entre el PSOE, partidari de derogar 3 punts de la normativa, i Podem, que la vol liquidar íntegrament, tal com es va pactar amb Bildu.
I en esports, el vòlei Sant Cugat i el Barça no jugaran la Lliga Iberdrola.
En una polèmica decisió, la Federació Espanyola ha decidit finalment mantenir els descensos i els dos únics equips catalans perden la categoria.
Més coses, ens situem ara a la capital catalana, on l'Ajuntament de Barcelona es planteja fer marxa enrere en l'obertura de les platges després de les imatges de gent prenent-hi el sol de les últimes hores. De fet, avui havia convocada una compareixença per parlar de noves mesures en relació a l'espai públic de la ciutat. No sé si estaven relacionades amb les platges o no. Montse Hidalgo, bon dia.
Bon dia, doncs una mica sí. Barcelona tindrà 12 quilòmetres més d'espai per a vianants i ciclistes a partir de demà. Serà durant els caps de setmana i els dies festius fins a final de juny, de 9 del matí a 9 del vespre. Els carrers, doncs, Via Laietana, Gran de Gràcia i els eixos Creu Coberta Sants, Pi i Margall, Passeig de Sant Joan i Fabra i Puig, 11 de setembre. La regidora de Mobilitat, Janet Sanz, ha explicat que també s'inclou tota la muntanya de Montjuïc i aquí també hi ha les platges, l'Avinguda Litoral, on l'afluència de públic es pot incrementar a la fase 1.
A partir de dilluns passem ja doncs, a la fase 1, doncs, se sumen també les terrasses que es podran obrir en tot l'àmbit del passeig marítim. Per això creiem que és important que hi hagi més espai també per poder caminar i, per tant, que traiem doncs, espais destinats a l'aparcament de cotxes que no tenen sentit, no? Espai de pas de cotxes, tot això es podrà omplir de persones fent esport i de persones caminant.
Sants ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana per complir les normes a les platges i evitar episodis recents contrari a les recomanacions sanitàries i que poden suposar passos enrere en la desescalada.
Gràcies, Montse. Més coses. A aquesta hora seguim pendents de què decideix el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre els recursos que ha presentat Vox. Són per la denegació d'una manifestació que volen fer demà dissabte a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
Sí, a Madrid els han autoritzat una marxa en cotxe. La Conselleria de Salut de la Comunitat Autònoma de Madrid entén que la marxa no suposa cap risc.
I més coses, perquè aquest divendres el secretari general de Treball, Josep Ginesta, explicava l'impacte de la pandèmia en el sector agroalimentari, que és un dels que més bé hi ha fet front. També ha parlat, però, de les mesures del departament per la campanya de la fruita.
Les dades que ha presentat avui Treball posen de manifest que el sector agroalimentari està resistint millor que altres àmbits econòmics als efectes de la crisi sanitària. S'han registrat més de 130.000 afiliacions a la Seguretat Social, un 4% del total a Catalunya, i l'atur del 3,6% està per sota d'altres sectors productius. Pel que fa a la campanya de recollida de fruita i la situació de desenes de temporers que viuen als carrers de Lleida i altres municipis en plena pandèmia, Josep Ginesta no ha ofert un pla concret d'actuació, però sí ajuda als municipis afectats.
Perquè ha estat afectada per la Covid o perquè s'ha de confinar i, per tant, conscients també de que hi haurà una necessitat de cobertura de protecció social addicional per a aquestes persones i, per tant, posem els recursos a disposició perquè els ajuntaments ampliïn els serveis dels que ja disposen normalment, però vinculats a les situacions extraordinàries que pugui produir la Covid-19.
També en clau econòmica, s'han signat fins al mes d'abril més de 51.000 contractes del sector agroalimentari català.
Doncs el sector de la mel, si més no els petits productors de proximitat, asseguren que ells no van tan bé, que la venda online no els ha compensat el tancament de fires. Ens ho expliquen des de Televisió Costa Brava. Xavier Martí, bon dia.
Bon dia. Les petites empreses d'alimentació artesana viuen de l'assistència en fires i mercats i de la mobilitat de turistes que s'acosten fins als seus obradors per comprar els productes. Amb la pandèmia de coronavirus, pràcticament la totalitat del seu mercat s'ha anat en orris i el creixent mercat en línia no compensa ni de bon tros. El Mas Entre Serra de Casavells n'és un exemple. La mel i els seus productes derivats es poden comprar tant al Mas de Casavells com a les fires. Glòria Simón és apicultora.
El no poder sortir a vendre, que és el que fem nosaltres normalment, ens ha afectat moltíssim. Tenim com un 75, un 80% menys de vendes del que teníem normalment. Ara el que podem fer són les quatre botiguetes que tenim aquí a la zona i la poca gent que pot arribar a vindre aquí a casa.
Tot i que internet ha donat l'oportunitat als petits productors d'expandir el seu negoci, creuen que no compensa ni de bon tros la caiguda de les vendes.
Gràcies, Xavier, des de Televisió Costa Brava. I fem un apunt cultural. Avui hem de lamentar una altra cancel·lació, en aquesta ocasió, la del Festival Tomorrowland de Santa Coloma de Farners. Ràdio de Santa Coloma de Gramenet, volem dir. Ràdio Ciutat de Badalona. Raquel Moreno, bon dia. Més detalls?
Bon dia. El Festival de Referència Electrònica amb seu a Bèlgica ha hagut de suspendre la cita d'aquest juliol per la pandèmia causada pel coronavirus. I, per tant, tampoc es podrà celebrar la versió catalana, que havia de ser el pròxim 25 de juliol. La tercera edició del festival canvia de data i el més probable és que se celebri el 23 de juliol del 2021. L'última edició va plegar 15.000 persones al Parc de Can Zam, a més de 12 hores de música electrònica amb actuacions en directe i connexions en streaming des de Bèlgica amb els DJs més internacionals.
I arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, i és que el vòlei Sant Cugat i el Barça no jugaran finalment a la Lliga Iberdrola la propera temporada. En una polèmica decisió, la Federació Espanyola de Voleibol ha decidit mantenir els descensos i els dos únics equips catalans perden la categoria. Des del club Sant Cugatenc es lamenta la decisió en el que es considera un greuge comparatiu, ja que en la categoria masculina no hi haurà descensos. Des de Cugat Mèdia ens ho explica Anabel Pinyar.
Tot i trobar-se només un punt de la salvació a manca de dues jornades en el moment en què es va suspendre la competició per la crisi del coronavirus, l'equip vermell i negre haurà de jugar el curs que ve a Superliga Femenina 2. Així, la federació ha optat per mantenir una lliga de 12 equips. Aquesta decisió contrasta amb la presa amb la Superliga Masculina, en la qual no hi haurà descensos i comptarà amb 14 equips. L'entrenador del vòlei Sant Cugat, Rafa Ruiz, ha lamentat la decisió i ha carregat contra la federació.
Nos vemos defraudados por la totalidad de los equipos de la Liga Iberdrola, donde ellos han apoyado en su totalidad el descenso de nuestro equipo. No hay valores en el mundo del deporte, solo hay egoísmos y en definitiva, nos sentimos muy defraudados por cómo se ha comportado la federación.
De les sis categories que depenen directament de la Federació Espanyola de Voleibol, només hi ha hagut descensos a la Lliga Iberdrola. Per tant, els únics equips que baixen de categoria són el Barça, que ja estava matemàticament descendit, i el Volei Sant Cugat. Aquest fet ha provocat que equips d'altres categories, que ja no tenien opcions de mantenir-se finalment, hagin aconseguit la permanència, i que el conjunt Sant Cugatenc, amb opcions matemàtiques de salvar-se, hagi de dir adéu a la màxima competició del voleibol estatal.
I per contra, el vòlei Vall d'Hebron puja i serà el representant català la pròxima temporada a l'elit femenina. I en categoria masculina, el Barça accedeix a la Superliga, però el Sant Pere i Sant Pau de Tarragona seguirà un any més a Superliga 2, on competirà amb els nouvinguts el Sant Just i el Cérvol de Torredembarra, que puja per primer cop en la seva història a la categoria de plata del vòlei estatal. I l'exvicepresident del Barça, Emili Rousseau, ha enviat una carta al president Josep Maria Bartomeu en què li pregunta en quin estat es troba l'auditoria encarregada pel club per saber tot el que va passar en el denominat Barçagate, l'afer del monitoratge de les xarxes socials. També li demana que quan el club tingui les conclusions d'aquesta auditoria les faci públiques íntegrament. I en hoquei sobre patins, David Gelmà tornarà a vestir la samarreta del Girona després de dues temporades a Itàlia. Més renovacions, Elba Garreta, capitana de l'Igualada femení, renova pel conjunt igualadí i tornarà a jugar a l'Hockey Lliga una temporada més. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Marxem i ho fem amb aquesta notícia que hem conegut en directe en el decurs del Notícies en xarxa. Escoltem Salvador Illa, el ministre de Sanitat.
Progressa també en la fase 1 las zonas sanitarias de la ciudad de Barcelona, Metropolitana Sur y Metropolitana Norte, y progresa también a fase 1 toda la comunidad autónoma de Madrid. En Cataluña progresan a fase 2 las zonas sanitarias del Camp de Tarragona, Alt Pirineu y Aran y Terres de l'Ebre. Quedan en fase 1 en Cataluña las zonas sanitarias de Girona, Lleida, Cataluña Central, Barcelona Ciutat, Metropolitana Nord y Metropolitana Sur.
Així doncs, a partir de dilluns tindrem canvis. 3 minuts i una mica més, arribem al punt de les 3. Nosaltres ho deixarem aquí, tornarem dilluns puntuals com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança. I ara sí, molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Durant el confinament, els nens i nenes han de continuar aprenent en línia des de casa. Per això cal planificar quines tasques escolars requereixen l'ús de pantalles, habilitar, si és possible, un espai tranquil per dur-les a terme, acompanyar els infants en l'aprenentatge i aconsellar-los sobre com cercar la informació i no oblidar-se de fer petits descansos. Durant el confinament, aprofitem les eines digitals i aprenem amb les pantalles. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Siguis on siguis, des de qualsevol dispositiu i amb la millor qualitat, descobreix els millors continguts de proximitat que et faran xalar. Xala!
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Tot són dreceres. Fumegen despulles de membres en zel. Cavalls de silenci abissal tramunten la carena. Cada passa és un ròssec de nafre silents. Cada revolt és un altíssim mirador sense barana. Com volem anar més lluny si en el mar de la pell no s'hi albira cap balam? Allà on no hi ha camí, per anar enlloc, tot són dreceres. Marcel Ayats, dins de la plaquet Aquella nostàlgia del país ignorat, editat per Papers de Versàlia.